Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Al Barça, diverses coses. El Víctor Navarro ens explicarà de seguida els plans de futur de Sergio Busquets, que passen per la Lliga Nord-Americana. Per això el Barça li busca substitut i els millors situats són Zubimendi, de la Real Societat, i Rubén Neves, del Wolverhampton. També ha parlat del seu futur Marco Asensio, el partidazo. Acaba contracte i ahir Mundo Deportivo parlava de l'interès del Barça per fitxar-lo. Escoltarem també a Eric García, que ha parlat a la concentració de la selecció espanyola, i portarem a debat també la informació d'El Mundo sobre les condicions que va posar Leo Messi per renovar el 2020. Potser el que més crida l'atenció, com a mínim a mi, és que Messi acceptés un diferiment del 20% del seu sou la primera temporada i ho volgués recuperar les dues següents amb un 3% d'interessos, i també que pretengués rebaixar la clàusula de rescisió a 10.000 euros després de demanar un bonus de 10 milions per renovar. Però, en fi, contra el vicio de pedir, diuen que està la virtut de no dar. La resta de coses, que després us detallem, els bitllets d'avió, les llotges i tot això, són, si voleu, peticions desorbitades, però que entren dins dels paràmetres o d'aquesta dinàmica embogida en què es mouen els contractes de les grans estrelles del futbol. Després ho comentem. Atenció, pericos, que d'aquí a una estona Esports COPE, Sergi Darder. Primera entrevista després que es confirmés ahir que Darder passava a ser el primer capità de l'equip. El Girona ja ha presentat el recurs a la decisió del comitè de sancionar Mitchell amb dos partits per la vermella que va veure al camp del Betis. En futbol femení s'està disputant la ronda prèvia a la fase de grups de la Champions. Partits d'anada ahir, Real Societat 0, Bayern 1, i avui a jugar el Rosenborg-Real Madrid. I en bàsquet, avui tenim la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Joventut a Tarragona. El Barça va superar el Girona per 88-70, mentre que el Joventut va superar el Manresa per 89-96. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, el nostre debat i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter en clau Barça. Us preguntem si fitxaríeu Marco Asensio. Sí que el fitxaríeu al 41%, no al 59%. En clau espanyol, us demanem si trobeu a faltar Pedrosa entre els quatre capitans. Sí, al 16% només, no al 84%. I en clau Girona, us preguntem si signeu 3 punts de 6 contra Real Societat i Atlètic de Madrid, que són els dos propers rivals del Girona. Sí que us signeu, la gran majoria, al 69%, no al 31% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez, y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui amb l'actualitat del Barça, que tenim informacions diverses i declaracions que escoltar. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comencem amb els plans de futur de Sergio Busquets, que vas explicar ahir a la nit al partidazo, i que passen per disputar, si res no canvia, aquesta temporada, l'última temporada amb el Barça, i després marxar als Estats Units, no?
Sí, el 30 de juny de 2023 és quan acaba el contracte, és el seu últim dia de contracte amb el Barça, i no vol allargar-lo. De fet, quan van parlar d'ajudar el club econòmicament, Sergio Busquets va dir que no volia diferir el seu sou més anys perquè volia acabar el 30 de juny de 2023. És la idea que té des de fa uns dos anys o any i mig, i també aprofitarà aquesta temporada per acomiadar-se de la selecció espanyola com a capital mundial de Qatar aquest hivern. El Barça ja busca substitut, ja hi pensa, porta temps treballant des de l'àrea esportiva pensant qui pot ser aquest recanvi. És veritat que Xavi podria utilitzar un Frenkie de Jong de pivot, però els noms que treballen a la secretaria tècnica i a l'àrea esportiva són primer Rubén Neves, amb el seu representant Jorge Méndez, ja es va veure Joan Laporta i el Via Veneto el mes de juny ja van parlar del migcampista del Wolverhampton. El problema és que l'equip anglès demana més de 80 milions d'euros i el Barça, evidentment, no voldria pagar més d'aquesta quantitat. L'altre nom propi és de la Lliga, Martín Zubimendi, de la Real Societat, agafa força, agrada a Can Barça, agrada a Xavi, també a la secretaria tècnica i a tota l'àrea esportiva i a presidència, i la seva clàusula és de 60 milions d'euros. El que entenen al Barça és que la Real Societat no baixarà d'aquesta clàusula, així que haurien de pagar aquests 60 milions d'euros. Són els noms propis que hi ha per substituir, o que pensen a l'àrea esportiva per substituir a Sergio Busquets quan es retiri del Futbol Club Barcelona i vagi a la seva aventura americana a la MLS, probablement a l'Inter de Miami.
Un altre nom propi en clau futur que ha sortit a les últimes hores és el de Marco Asensio. Ahir publicava el Mundo Deportivo que interessava el Barça, acaba contracte, i ahir Marco Asensio va estar al partidazo de Cope.
Sí, va parlar amb Juanma Castaño, una extensa entrevista, i no va dubtar en respondre a tot, evidentment també a la part del Futbol Club Barcelona. És veritat que el Barça, d'aquesta informació no es pronuncia, s'entén amb les bones relacions que hi ha entre Joan Laporta i Florentino Pérez. Al final, Marco Asensio, encara que a partir del gener ja és virtualment agent lliure, però té contracte amb el Real Madrid, no s'hi fiquen, però va sonar en el seu moment, ja amb Zubizarreta a l'àrea esportiva, amb Bartomeu com a president. De fet, tothom sap, va rebutjar Bartomeu el seu fitxatge per 4,5 milions d'euros, i el va fitxar el Real Madrid, i ara ha tornat a sortir el nom, i a l'extrem del Real Madrid li preguntaven si algun dia, li preguntava Juanma Castaño, si algun dia aniria al Futbol Club Barcelona.
¿T'ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre.
Como el Barça han salido muchos otros clubes.
Ya, pero no todos son es decir, una cosa es el Barça y otra cosa el resto.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas?
Ni lo he valorado, ni lo he pensado. Es normal, es que es normal. En 7 meses quedo, bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más seguramente.
Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad. O sea, no lo... Y ahora no te puedo dar una respuesta de decirte, no lo sé.
Vale.
No tanca definitivament la porta. Més declaracions de futbolistes que estan amb les seves seleccions. N'hi ha moltes, però recuperem les de Memphis Depay perquè m'han cridat l'atenció. Des de la concentració de la selecció holandesa reclamen més minuts al Barça.
Sí, a una entrevista a ESPN exposa tot el que ha sentit en aquest mercat de fitxatge els últims mesos. Assegura que van venir molts clubs per fitxar-lo, que va sopesar diverses opcions, ho va pensar, però al final va decidir lluitar per un lloc al Barça, va decidir quedar-se, li agrada, diu Memphis Depay, aquesta competència per trobar minuts, no l'espanta i diu que està molt bé a Barcelona i al Futbol Club Barcelona. Això sí, es queixa que voldria més minuts i sobretot no només ser titular, sinó acabar els partits i els 90 minuts.
He estat titular en els dos últims partits de Lliga. Per a mi no és suficient perquè he estat substituït en el minut 60 i em quedo amb ganes de més. Els últims 25 minuts de partit és quan hi ha més espais i sempre hi ha la possibilitat de treure'n profit. He jugat menys del que és habitual i no hi estic acostumat. Però aquí, a la selecció, sé que jugaré, així que estic molt motivat i agraït a tothom.
I també ha parlat el seleccionador Luis Van Gaal, que ha dit que molts jugadors el van trucar per demanar-li consell durant el mercat de fitxatges, deixant evidències que Memphis i Frenkie ho van fer, però que està content amb el resultat, però que li agradaria que Memphis i Frenkie de Jong tinguessin més minuts al Futbol Club Barcelona.
Ara de seguida ve el Gil amb declaracions d'Eric García, que ha parlat aquest matí a la concentració de la selecció espanyola, però abans, Víctor, posem sobre la taula aquestes demandes de Leo Messi per renovar a l'any 2020, de les que ha informat El Mundo, que després en parlarem al debat.
Sí, ahir el seu subdirector Esteban Urrizieta estava al partidazo explicant que per renovar el 2020 en plena pandèmia Leo Messi va exigir a través dels seus advocats en un correu electrònic que publiquen de fet a la versió en paper un bonus de 10 milions d'euros només per firmar aquesta renovació, recuperar les rebaixes de la pandèmia amb un 3% d'interessos, treure la seva clàusula de rescissió que era de 700 milions d'euros per una simbòlica de només 10.000 euros, també una llotja privada al Camp Nou per la seva família i per la de Luis Suárez, un avió privat per tota la família per viatjar cada Nadal a Argentina i veure a la família d'allà. I per últim, en cas de pujada d'impostos a Espanya, el Futbol Club Barcelona es faria càrrec d'aquesta diferència. Són les demandes de Leo Messi, que explica el Mundo, i aquest vespre va avisar ja ahir el seu subdirector al Partidazo, trauran una exclusiva, una altra exclusiva, i aquesta vegada de Gerard Piqué.
Demandes que mai es van arribar a signar perquè Leo Messi no va renovar pel Barça. Després ho comentem al debat. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Doncs busquem més declaracions, com dèiem, les d'Eric García, el jugador del Barça, que ha parlat a la concentració de la selecció espanyola.
Era el protagonista avui en sala de premsa en la concentració de les Rozas i, evidentment, s'ha aprofitat l'oportunitat per parlar-li de coses i d'aspectes que afecten el Futbol Club Barcelona. Entre d'elles, la situació de Gerard Piqué. Ha dit Eric García que, evidentment, els centrals que hi ha al Barça són d'un nivell altíssim i que quan Piqué tingui oportunitats demostrarà que és un d'ells.
Òbviament, crec que el Gerard té unes qualitats que ha demostrat els últims 10-15 anys, que per mi ha sigut un dels tres millors centrals que podria dir de la història que he vist. Tenir-lo com a company és algo molt bo perquè aprens cada dia i estic segur que quan tingui minuts demostrarà el nivell que té.
Sobre Busquets i el seu possible relleu, el jugador de la Real, Martin Zubimendi. Compta amb les comparances, estem parlant de Sergio Busquets.
Bueno, esto de las comparaciones también hay que ir un poco con cuidado. Creo que se está hablando de Busquets, que es para mí el mejor mediocentro que he visto nunca. Y obviamente Martín, que está, como dijéramos, empezando, ¿no? Obviamente que está demostrando un nivel altísimo en la Real. He podido compartir con él los Juegos Olímpicos y también la verdad que me dejó muy sorprendido. Pero repito un poco lo de antes. Es jugador de la Real, tiene contrato ahí. Y lo que tenga que pasar, eso ya no lo sé.
Llança trencada a favor de Ferran Torres i els seus números amb la selecció. No tinc dubtes d'ell. Els gols acabaran arribant sobre Marco Asensio. És jugador d'altre club. Punto final.
Recordo que la selecció espanyola no juga el seu partit fins dissabte. Jugarà contra Suïssa, però atenció, que demà ja comencen els partits de seleccions. Per exemple, demà tenim un interessantíssim Polònia-Països Baixos. Lewandowski contra De Jong, Memphis Depay i companyia. Les 3 i 15 minuts de la tarda, atenció que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La imatge d'avui podria ser una infografia espectacular posant els 18 jugadors del Barça repartits pels llocs on es mouran aquests dies fins que tornin de les seves respectives seleccions. Seran 20 partits en 13 països diferents, però afortunadament únicament en jugaran a Europa, de manera que posarem els ninots a Espanya, Portugal, França, Països Baixos, Polònia, Alemanya, Regne Unit, País de Gales, Dinamarca, Romania, Àustria, Eslovàquia i Croàcia. I unirem amb línies, com si fos l'aplicació de Flightradar, tots els vols que hi hauran des que van sortir de Barcelona fins que tornin qui sap en quines condicions. I pintarem els jugadors amb els colors de les seves seleccions i sumarem els quilòmetres que fan entre tots i em surt 80.860 quilòmetres, és a dir, donar dos vegades la volta al món. I en surt una preciosa infografia que situa la diàspora dels jugadors del Barça per participar amb les seves seleccions.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Això ha començat a bon ritme. Ara fem una pausa i després baixem revolucions i obrim temps per la reflexió a Esports Cope.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que
Les 3 i 18, aquestes aturades van bé per aturar-se una mica i reflexionar, i avui ho volem fer sobre el club i també sobre l'equip amb un gran coneixedor de la història del Barça com és el Frederic Porta. Frederic, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda, que recordo que parlàvem també per aquesta aturada per partits de seleccions fa un any aproximadament, per preguntar-te una mica com veies el club. La situació aleshores era un desastre, era dantesca, i et pregunto un any després com veus la situació ara, Frederic.
Bé, la situació doncs la veig com qualsevol culer, diguéssim, separant la part esportiva de la part econòmica, sobretot institucional, per dir-ho així. La part esportiva doncs ha tornat la il·lusió i és evident, per fi hi ha criteri, o sigui, hi ha un criteri per formar. No hi ha un equip, sinó una plantilla que sigui competent i assolir el primer pas per sortir del pou, que és tornar a tenir un equip competitiu. Sense això no hi ha possibilitat de que el Barça surti de l'ensorrada, del malson, sobretot econòmic, dels últims anys, no? A partir de que tens un equip una altra vegada instal·lat a l'elit, pots posar el cercle en marxa, no solament el virtuós, sinó l'econòmic, no? Pots anar a demanar més ingressos, pots tenir més patrocinadors, però, de totes maneres, i ara passo al cantó fosc, has de contenir la despesa, has de vigilar molt, molt, molt aquests 1.350 milions de dèficit que no es vagin eixamplant, has de reduir la massa salarial, que ara la tornes a tenir disparada. Clar, hi ha el diferiment de contractes, hi ha els veterans que cobren massa fins i tot, però, aviam, tampoc és una situació de llançar les campanes al vol, és una situació que demana prudència i temps per consolidar les coses que veus i que tothom veu que s'han fet molt i molt bé. Aviam, tornem a l'aspecte positiu, i no em permetis que m'enrotlli massa, però has descobert que tens uns pilars molt joves, digues Koundé en defensa, digues Eric García, digues els dos meravellosos interiors que tens, i tens un jugador del moment que et servirà per fer la transició, que és una figura mediàtica mundial que has tingut l'encert de fitxar, per mi, Lewandowski. Per tant, que et garanteix gols i que et garanteix atracció mundial sobre el personatge. Ell mateix ha dit que des del Barça, i és així, i això és motiu d'orgull pels culers, és més fàcil aconseguir guardons individuals.
Ara tornarem a la situació esportiva, però em centro encara de moment amb l'econòmica. Tu la maniobra aquesta de les palanques, per tant, Frederic, la veus bé per això, perquè gràcies a aquests ingressos que has aconseguit això et permet reflotar l'equip, que sense que l'equip refloti i tregui el cap, sobretot a Europa, doncs estaves pràcticament mort, perquè l'altra alternativa era la contenció, seguíem una plantilla d'un nivell mig, tirant a baix, i amb això no surts. Et sembla bé aquesta maniobra, però li veus perills de cara al futur, no?
Sí, aviam. Primer, palanques és un terme que ha fet fortuna, però és un eufemisme.
Venda de patrimoni, sí, és venda de patrimoni.
Exacte, t'has venut actius, i t'has venut actius importants, però de totes maneres has tret més calés dels que et podies imaginar, per dir-ho així, o més calés de la vàlua real de certs actius que t'has venut, com Barça Studios, per exemple, val? I això fa, doncs, que jo aplaudeixo aquesta audàcia. L'aplaudeixo perquè per mi era l'única manera de tirar endavant. O sigui, sempre recordo la mateixa imatge gràfica, no? Diuen que els incendis, quan és en un pou de petroli, l'única manera d'apagar-los és tirant nitroglicerina a sobre. Val. Pot semblar molt escandalós, però és així. Sí. Vull dir, és estrem, però és així. Jo crec que l'audàcia era el camí. Però més que audàcia, fins i tot, el criteri. Que algú posés criteri. I en aquest cas, segons coincideix gairebé tothom, ha sigut Xavi Hernández, que ha dit vull aquest jugador, vull aquest jugador i vull aquest jugador. Després no entraré en que si s'hagués pogut negociar millor o no, més barat o més car. No entro en això. Però el resultat es comença a veure. Tenim un Barça en formació. Un Barça amb la L de pràctiques encara posada a l'esquena, però que fa patxoca i que fa tornar la gent a l'estadi. Perquè el futbol es tracta d'això, d'il·lusionar el personal. I sí. Aquest personal culer havia perdut la il·lusió durant els últims anys, és evident.
Uh-huh. Un equip amb la L, però com tu deies abans, Frederic, amb un futbolista de primer nivell mundial, que és Lewandowski, que des que va marxar Messi, el Barça, jo crec que per primera vegada en molts anys, jo no recordo, no tenia un futbolista referencial de primer nivell internacional, i ara el torna a tenir amb Lewandowski, Frederic.
És exactament això, i és conèixer bé les lleis del joc, les lleis del mercat i de tot plegat. Tu necessites algú que cobreixi a Messi. L'absència de Messi, l'orfandat que et genera Messi. A ordre intern, el trauma que encara no s'ha pal·liat, per dir-ho així. Però de portes en fora necessites presentar algú. I resulta que vas a buscar una jugada arriscada a un home de 34 anys que signes 4 temporades, però que es cuida com ningú, que demostra que el nou futbol, l'edat és només una referència i que és un tio que et pot marcar les diferències del moment i que et pot donar temps a que tu revifis com a institució, creixin els Pedris, els Gavis i companyia i tornis a tenir un equip estel·lar.
Mm. Per cert, d'aquesta informació del Mundo que transcendia ahir, que hem llegit avui, de les demandes de Messi per renovar el 2020, quina reflexió, quina lectura fas tu, Frederic?
Bueno, penso jo típic dels romans, ja ho deien, a qui beneficia això? Doncs és bàsicament tirar una paletada de fang sobre Messi. Les seves presumptes exigències són més o menys raonables o més o menys discutibles, però des de Madrid, claríssimament, el que s'intenta és enrefredar la incipient possibilitat, molt remota encara, de que Messi no se li acudeixi plegar amb el PSG i tornar a Barcelona. Què podria ser? Per què? Perquè l'home és d'aquí i sap que millor que aquí ell i la família no viurà enlloc. Però també em sorprèn una cosa, que resulta que, en tot cas, et demostra que en els últims anys el Barça ha sigut Can 60 i que tot el poder que havia d'estar a la llotja i a la directiva s'havia traspassat al vestidor i que així ens ha anat. Sí, sí. O sigui, m'imagino que Messi, veient el dineral que cobrava qualsevol que sortia de negociar amb uns salaris estratosfèrics llarguíssims i tot plegat, devia pensar, home, jo que sóc el que manté el xiringuit obert, com aquell que diu, no? Doncs jo també demanaré el que sigui, el gust i les ganes. I això ho fa. Però no m'ha sorprès tant. Em sorprèn una mica el moment que surt i la intenció que hi ha al darrere, no? Es protegeix en certa manera el causant d'aquest desgavell, que no és altre que Josep Maria Bartomeu, i s'ataca directament al peticionari,
que és Leo Messi. Molt bé, Frederic, interessants reflexions com sempre. Per cert, la temporada que ve, la segona equipació del Barça, de blanc, que tu que coneixes molt bé la història del club, no és la primera vegada ni molt menys que això ho veurem, eh?
No, naturalment, vull dir, i en els últims dies en parlo força. Aviam, els colors no són patrimoni de ningú, de ningú absolutament. I la història del Barça, tenim els que ens interessa, estem pràcticament convençuts que el primer partit del Barça el juga de blanc. Per què de blanc? Perquè aleshores era el color més fàcil d'aconseguir i més barat. I una altra cosa, recordem a tall d'anècdota que en aquells anys els sportsmen, no, els futbolistes, si es desplaçaven per Barcelona amb calça curta, blanca, eren denunciats perquè es pensaven que anaven en calçotets, com aquell que diu. Bé, i després a la història no es porta pantaló primer negre i després blau fins 1913, les seccions vesteixen pantaló blanc fins 1980, el Barça vesteix la segona samarreta durant molts anys i panys, diríem, guanya títols de Copa de Fires, Copa Llatina, amb la samarreta blanca, en anys de Kubala i anteriors i tot, i fins a Cruyff, que és l'últim a emportar-la en aquell partit contra Ipswich Town, tot i que tothom recorda les imatges del partit contra l'Aston Villa un any abans, sí. Doncs el Barça té interioritzat el blanc com un color distintiu. I ningú es fa la reflexió, per exemple, Joan, de dir per què hi ha tants equips, sobretot d'Espanya, que vesteixen de blanc? Doncs perquè era, en aquell moment de naixement dels equips, el color més fàcil de trobar. Sí. I això justifica el blanc del Madrid, el blanc del València, el blanc del Sevilla, el blanc del Saragossa i de tants altres.
Que bé. Frederic, porta un plaer, com sempre, parlant una estona. Gràcies i fins
una
altra.
Una abraçada. Joan, una abraçada a tothom.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Vinga, obrim el debat quan passen gairebé 29 minuts de les 3 de la tarda amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, Miguel.
Bona tarda i saludem també al Jacinto Vicente. Abogado, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Comencem, si us sembla, Miguel, pel tema de Leo Messi i les seves demandes per renovar el 2020, i et preguntaria d'entrada, de tota aquesta llarga llista de peticions, quina et sorprèn més, si és que te'n sorprèn alguna?
Amb aquestes alçades de la vida ja no ens han de sorprendre cap de les peticions que puguin fer els jugadors. Clar, una cosa és demanar i després que t'ho concedeixin, però vaja. Donades les característiques del contracte i dels ingressos que ha de venir a tenir el Messi, a veure, ja demanar un avió per anar gratis a casa a Buenos Aires o a Rosario quan tu tens un avió privat, em sembla excessiu, però vaja, vist el que hem vist últimament amb la renovació de Dembélé, Dembélé al sí. PSG, que acaba el contracte com Messi i que li van donar per renovar 185 milions d'euros.
Ell demanava 10.
Els 10 que demana el Messi, que semblen poca cosa. Mm. I el salari de Dembélé tampoc està que és malament, que són com a 85 milions d'euros a l'any. Sí. Bueno, estem acostumats a veure això. El que passa és que quan tens totes les xifres de Patac, impressiona més, però és el que es porta avui en dia. Bueno, avui en dia no, ja fa molts anys que els jugadors van a descobrir que podien utilitzar pel seu interès la finalització del seu contracte. I jo recordo en la seva època quan el Fernando Hierro va ser dels primers que van cobrar per renovar pel Madrid una quantitat de diners molt important.
Sí, això de la prima de renovació és veritat que ja fa molt de temps que està inventat. Jacinto, què dices?
Bueno, yo creo que lo primero es que con la publicación de estas exigencias aleja o hace más difícil que yo que pueda volver al Barça.
Sí, ahora lo comentaba Frederic Porta también, sí.
Yo creo que semejantes peticiones sí demuestran un cierto nivel ya de endiosamiento, que igual podría ser entre la afición hasta lógico, pero o que puede ser superado por otros como Mbappé, no digo que no, pero yo creo que ya con la de Messi y con estas cosas tan raras, la verdad es que yo particularmente creo que ya no sería el momento de que volviera, eso es lo primero. De las cláusulas y demás, más que sorprenderme, lo que me ha extrañado es, bueno, me parece surrealista, es que pusiera 10.000 euros, creo que son 10.000.
Sí, ¿verdad? de cláusula, sí. 10.000 euros.
Me parece una broma. Entonces ya, para poner eso no pongas nada, que te puedes ir libre y puto.
Ya. Yeah. Hi ha una altra que estèticament, Miguel, a mi em xirria molt, que és quan tu acceptes diferir el salari després a l'hora de recuperar-ho, que vulguis recuperar amb interessos. A mi això també em xirria molt.
Bueno, sí, però això ha de veure si és solo Messi o són tots els futbolistes.
Yeah.
Com el Mundo parece que va a sacar más información al respecto, será interesante comprobar este detalle, sí, porque el dinero que se habla no es una renuncia ni una rebaja, es un diferimiento, que de hecho es un peaje que el Barça todavía está pagando este año en muchos de sus futbolistas. Pero sí, cuando los números del fútbol en general hace muchos años que son inmorales. cuando los ves en un documento y encima le pones cara al protagonista, pues todavía causan impacto mayor.
Sí. Al final todas estas peticiones quedaron en nada, Jacinto, porque Messi no renovó con el Barça. Lo que pasa que luego yo me pregunto también, Jacinto y Miguel, si Laporta estaba dispuesto a aceptar estas condiciones, porque cuando llega Laporta, Messi está nada a punto de renovar. De hecho, viene a Barcelona un día, Miguel, para renovar, y luego todo se rompe con el tema CVC por medio y también. No sé si Laporta estas condiciones las iba a aceptar.
Estas no lo sé. Estas en concreto no lo sé. Quizás lo sabremos dentro de un tiempo cuando una nueva filtración vuelva a publicar datos siempre que suelen ser siempre referentes a Messi. Pero lo que es evidente es que tanto Messi como el Barcelona, el presidente, estaban de acuerdo en unas condiciones que pactaron. Insisto, son estas u otras, pero estaban tan y tan de acuerdo que los contratos estaban plenamente redactados. Y que hubo un momento en que Messi, estando en Miami, se le planteó la posibilidad de que fuera el mismo presidente a Estados Unidos a firmar el contrato. Luego él se fue de vacaciones de Ibiza, le llamaron, y él entendió, y así lo hizo saber a todos en torno, que venía aquí, creo que era un jueves, que venía aquí a Barcelona a firmar por la tarde el contrato, y luego seguía un par de días más de vacaciones. La realidad es que cuando llegó lo que dijeron es que no le podían pagar.
Yo me preocupan dos cosas. Una, lo que ha dicho Miguel, y es que cuando, vale que Messi es un jugador especial, pero cuando él ya se atreve a plantear, por ejemplo, el tema de los intereses por el seguimiento, a mí me da la sensación de que eso no es nuevo. O sea,
que no lo inventa él, ¿no?
Exacto. Yo tengo la sensación de que habría que ver esos contratos pues de gente que ha hecho lo mismo, ¿no? Tipo Piqué, tipo Busquets, tipo Jordi Alba. Entonces, tengo curiosidad por ver si sale o no en estas filtraciones que están dando.
Sí, me parece que de Piqué hoy mismo ya van a salir más cosas.
Pues yo tengo curiosidad por ver si en estos contratos de Piqué, de Busquets, de Jordi Alba, hay algo de esto. Claro. Porque normalmente cuando un jugador lo pide es porque es algo que ya no es nuevo. Alguien lo inventa siempre, pero se suele extender entre diversos jugadores. Y básicamente, pues sabemos que Alba, Busquets, son muy amigos de Messi, sabemos un poco con qué se hablaban entre ellos. Entonces, yo me temo que esto puede existir más de uno y de dos contratos así.
Bueno.
El tema de si lo afectaba a Laporta, hombre, es lo que decía Miguel, estuvo a punto. Con lo cual, el problema igual fue en el último minuto, que cuando hicieron números dijeron no llegamos. Pero condiciones, yo creo que dijeron no llegamos ya por las grandes cifras. No sé si se oponían o no a estos detalles, que ahora suenan muy feos, pero que en el conjunto global del contrato son números menores en comparación con lo que es el sueldo bruto, claro.
Sí, sí. Bueno, Jacinto, que me han dicho que estás preocupado con el tramo de calendario que tiene el Barça por delante, ahora después del parón y hasta el Mundial, ¿no?
Hombre, yo es que lo hablaba. A mí me parece que lo que hay de aquí al Mundial es quizá el tramo más importante de esta liga. Más que los 10 partidos finales, lo que se habla siempre de que esto se decide al final. A mí particularmente tengo la sensación de que esta liga, para bien o para mal, se decide ahora. En un porcentaje elevado, no del todo. Pero si, por ejemplo, el Barça de aquí al Mundial logra llegar como está ahora, o empatado con el Madrid o por ahí, la segunda parte del calendario es muy favorable, menos para el Madrid. En cambio, ahora mismo el calendario que toca en aquel Mundial es absolutamente desfavorable al Barça y absolutamente favorable al Madrid. Con lo cual, como llegue el Mundial y el Barça esté a 6 o 8 puntos o a 5 o 6 puntos del Madrid, cuidado, que eso no se remonta. Por mucho que luego hablemos de remontadas y salgan los diarios con las remontadas, etcétera, no se va a remontar. Entonces, no siempre se gana en el Bernabéu. Ahora toca ir al Bernabéu dentro de poco y se ha ganado los últimos años, pero no es fácil ganar allí. Y luego hay partidos que a mí me parecen delicados, o sea, viajar a Valencia, el tema de Villarreal, incluso el del Mallorca, porque es un partido donde vienes de los amistosos internacionales, de los partidos de selección, tienes que jugar luego con el Inter, que es fundamental, con lo cual a priori es un partido donde va a tener que rotar mucho, y el Mallorca en casa pues es el tipo de equipo que es muy incómodo, se cierra atrás totalmente,
no es un partido cómodo para ganar. Igual puedes empatar, pero no para ganar. Con lo cual, también lo que decíamos, para mi gusto, la Liga Española cada vez está peor. O sea, es una liga cada vez peor. Entonces hay 12 equipos, 13, 14, a los que, por ejemplo, un club como el Madrid le va a ganar siempre, aunque solo sea en los últimos 10 minutos, pero le va a ganar. Jugando feo, pero les va a ganar. Y en cambio el Barça es un club que necesita jugar bien, ir delante del marcador, porque ya no le veo yendo con 1-0 en contra en los últimos 10-15 minutos remontando. Ya. Según qué partido.
Sí, yo no sé, Miguel, cómo lo ves tú. Respecto al Barça, igual tenemos un poco todavía muy presente la imagen de las últimas temporadas y yo creo que este Barça tiene mucha pólvora y yo creo que en la Liga también se va a equivocar poco. ¿Cómo lo ves tú, este tramo,
pues, Miguel? Pues yo la verdad es que lo veo bastante como Jacinto. Yo soy un, nada más, muy clásico en este. A mí me parece que no hay más urgencia que el próximo partido. Y coincido que el de Mallorca, por ejemplo, es un partido antipático de jugar, difícil de masticar y más complicado todavía de ganar. Y coincido en lo con quienes piensen que en noviembre el que esté situado puede ser ganador, pero que el que esté ya descolgado se va a quedar sin posibilidades, porque no solo es el punto de vista matemático, desde el punto de vista psicológico y el punto de vista físico de cómo vuelven los equipos después del Mundial. Va a ser, yo creo, muy difícil que veamos a los equipos mejores en enero que en noviembre, porque la gente, los propios interesados, los propios jugadores, cuando van a querer estar finos, és el Mundial, antes de jugar-lo.
El Mundial, sí. Molt bé, senyors. Ho deixem aquí de moment, que ens espera Sergi Dardé. Miguel, Jacinto, gràcies, una abraçada i parlem. Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu, seguim. Seguim.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, parlem de l'Espanyol Esports Cope ara, marxant cap a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, on està el Quique Iglesias, amb protagonista de luxe. Quique, bona tarda.
Què tal, Jori? Oients de l'Esports Cope, molt bona tarda des d'aquesta ciutat esportiva d'Ani Jarque. Feia temps que no passava per aquí i les coses segueixen millorant, a poc a poc, i oblidant l'època de pandèmia. Sí, protagonista d'excepció, un dia després de que entre tots els membres del vestidor votessin el Sergi Dardé com a primer capità de l'Espanyol, un Espanyol que està treballant per tal de que el dia 2 d'octubre visquem la primera victòria de la temporada a casa contra el València. Però encara falten 10 dies i és evident que és un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dardé, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Capità, bona tarda.
Bona tarda.
Queda bé, això sona bé, Sergi Dardé, capità de l'Espanyol, primer capità, eh? Content, no? Jo m'imagino, Sergi.
Sí, home, imagina't, després dels 13 anys que vaig arribar aquí, no era un dels meus somnis, per dir-ho, perquè ho era tan impossible, que bueno, l'únic que pensava jo era només en poder pertanyer a l'Espanyol molts anys, aquest somni està complert, i ara, pues mira, donar aquesta passa de ser capità, pues mira, seguim sumant vivències i importàncies, que bueno, una responsabilitat i orgullós de portar el braçalet.
No sé què diràs tu, però des de fora es veu com un moviment natural, perquè si un pensa en quin és el pal de paller ara mateix de l'equip de la plantilla, és evident que ets tu.
Bueno, ja et dic, jo sí que és veritat que fa uns anys no em veia preparat per el que representa, és a dir, no pel sentiment ni molt menys, que tothom sap el que sento pel club, però sí que, bueno, ser capità és una responsabilitat que crec que tens que estar a l'altura de moltes coses i sobretot ser un referent pel vestidor. Bueno, jo no estava preparat, però ara mateix em veig capacitat per tot, per ajudar a tothom, perquè jo crec que ara mateix no necessito ajuda personal meva, sinó que ja estic dispost a ajudar a tothom, així que ja et dic, molt orgullós de ser capità.
Com es tradueix això a la pràctica? O sigui, què faràs a partir d'ara, que ets el primer capità de l'equip, Sergi, que fins ara no feies?
No, a veure, jo intentaré, evidentment, ser el mateix. Crec que després pues és evident que representes a un vestidor, representes a un escut que tens que portar. En quant a club, intentaré fer el mateix que feia fins ara. Cada cop que sortim de samarreta, sigui entrenar o sigui jugar, donar el 100% del que tingui i portar tots els valors que m'han inculcat des dels 3 anys que porto aquí. Per molt que porti un braçalet, seguiré intentant ser un capità, que ja ho intentava fer abans sense portar braçalet, i dintre del vestidor pues, és evident que representes a uns companys, que tens que ser un exemple per tot, cosa que també intentava fer abans, així que ja et dic, intentaré que no canvi molt, però sí que és evident que tens més responsabilitats que abans.
Entre els quatre capitans hi ha Joselu. Normalment els capitans són els més veterans o els que porten més temps. Joselu acaba d'arribar i ja està entre els quatre capitans, vol dir que en fi, que ha agafat calon ràpid i que té ascendència també sobre el vestidor, no?
Home, és evident que des del primer dia que va arribar sabien que era un tio que tenia molta experiència ja en diversos països diferents. Nosaltres som un equip molt jove, un equip amb molta gent també de casa i gent de fora que també no té aquesta experiència de portar més de 100 partits a primera. Ell ho té, ens pot donar moltíssimes coses i mira, ja et dic, dintre del vestidor, per molt que no portés un braçalet, ja seria important o seria un líder. I també se li ha donat aquest poder de ser capità, així que ja et dic, molt content de que formi part del grup.
A veure, estat de la qüestió sobre la situació de l'equip, Sergi, que teniu 4 punts, que esteu a tocar de la zona de descens amb una victòria, un empat, 4 derrotes. Quin és el missatge que vols enviar-li a la gent, Sergi?
Bueno, el missatge és que jo segueixo confiant. Jo puc entendre que alguna persona tingui dubtes, però ja et dic, des de dintre no n'hi ha ni una. És evident que tenim menys punts del que ens agradaria, crec que les sensacions són més bones que els punts que tenim, però és evident que primera divisió ni primera ni enlloc, però primera no val amb sensacions. És veritat que hem tingut un calendari fotut, hem competit, inclús diria que hem merescut molt més contra equips que segurament quedaran per davant nosaltres a la classificació, però jo segueixo confiant moltíssim. M'agrada el que veig, m'agrada l'actitud de la gent, m'agrada el missatge que transmet el míster. S'intenta practicar al màxim, però és evident que estem cometent errors que no podem permetre, però si podem estar una mica més a la classificació.
Sí, perquè l'equip se'l veu bé d'esperit. Jo crec que s'intueix també bastant el que vol fer el míster, Diego Martínez. Però què és el que està passant? Això que tu comentes, que hi ha massa errors individuals en aquest tram inicial de temporada, Sergio, què passa?
Sí, són errors que costen punts. També és veritat que jo intento veure la part positiva i després de cada error crec que han fet pràcticament els millors minuts de cada partit els fem després d'un error. I això segurament és el més difícil del món de futbol. Normalment quan encaixes un gol que no t'esperes d'una manera més per de mèrit nostre que per mèrit del rival, normalment passes 5, 10, 15 minuts tocat. I crec que aquest equip té ànima, té esperit, té aquesta força de... Que segurament altres anys no teníem, perquè estem fent bons minuts després de cometre errors. Això és una part positiva, evidentment prefereixo no tenir aquesta part positiva i no concedir tants gols o tants errors individuals, però ja et dic, estem competint contra equips molt grans, estem fent dolents o estem pràcticament cap aquí, ha fet un bon partit contra nosaltres, per dir-ho d'aquesta manera, i això també és mèrit nostre, però és evident que si volem guanyar partits no podem cometre tants errors, però ja et dic, estem en un procés d'aprenentatge també, que tant de bo aquest aprenentatge es consolidin victòries el més abans possible i a partir d'aquí començar a guanyar ja aquest partit que necessitem.
Després de molt de temps, Sergi, a l'autèntic líder indiscutible per la gent, penso que per vosaltres també i pel club, és l'entrenador. Pel que diu a les sales de premsa, per com dirigeix els partits i per la seva manera de ser, indubtablement tu el coneixes ara millor que jo, sens dubte. Ell parla de suar sang, ell no parla ja d'objectius, sinó d'anar partit a partit. El seu missatge aquest de suar sang, de que hem de sortir tots junts i tal, cala?
Home, jo...
O la manca de resultats diu, sí, home, sí, però a veure si guanyem un partit ja.
A veure, jo puc entendre que la gent que no veiés partits pugui dubtar de dir, mira, aquest equip no dona per més, o aquest equip no cala el missatge o no està amb l'entrenador. Jo crec que si tu veus els partits, és evident que cala. Tothom, és a dir, se'n pot recriminar moltes coses, perquè és evident que si no guanyes se poden recriminar moltes coses, com que encaixen massa gols, com que els errors individuals, com que ens falta alguna cosa, doncs és evident que et poden dir. Però l'equip, el donar-ho, el suar sang, el anar fins al darrer minut, l'intentar treure el màxim possible, no pensar més allà de lo que passarà al partit. Crec que això ho tenim i això és lo principal per tant de bo que sigui a present, però per a futur. Jo crec que a futur això és una una base molt bona de cara a futur de mantenir aquestes coses, i sobretot quan millorem una mica aquests errors individuals, jo crec que l'equip ja té que anar cap a dalt sí o sí. És guanyar aquest partit que necessitem perquè ens doni aquesta confiança i no veure tan a baix de classificació, però bueno, jo crec que les bases que transmet el míster són importantíssims. És un líder i així ens ho fa saber també.
Et volia preguntar, Sergi, també pel col·laborat de l'estiu, pel tema de RDT. M'imagino que voleu passar pàgina, però en fi, és un tema que en aquesta part inicial de la temporada ha enrarit molt l'ambient, no?
Bueno, més de cara fora del vestidor que dintre. És evident que el tema premsa, pues, tothom ja sabem com funciona aquest món, i el tema Raül pues, dona molt bombo si se li vol donar. Dintre del vestidor no se li ha donat més importància de que té, és un jugador que ja no està aquí. Ja et dic, ja el millor, i a partir d'aquí passar pàgina.
Fas comptes del que ve? És a dir, ara ja comences a calculadora, ara a València, anem a Cádiz, ve el Suna, ve l'Elx, anem a no sé on?
No, ve el València. Ve el València, que és el més important. Guanyar a casa, que no hem guanyat a casa, i jo crec que l'any passat va ser la part principal de fer una temporada acceptable, per no dir bona, sobretot a casa, estic dient. I és guanyar el València. A partir d'aquí després ja veurem. Crec que hem competit contra equips on molta gent segurament ens donava per perdut abans de començar, i jo crec que hem merescut més. Ara bé, és evident que tenim que guanyar aquest primer partit a casa, perquè la gent crec que ens està donant més inclús del que mereixem. També crec que perquè l'equip transmet molt més enllà de la victòria, és a dir, més enllà de que no hem guanyat, crec que l'equip transmet unes coses que a l'afició li agrada. Ara bé, és evident que la gent el que vol les victòries i quan se va a València i guanyar.
Molt bé, això és el dardarisme, no? Partit a partit i a guanyar cada partit dels que venen, no, Sergi?
Això es tracta, això intentem.
Molt bé, Quiqui, alguna cosa més pel Sergi?
No, res més, que tingui sort i que algun dia m'explicarà tots aquests tatuatges. Aquest nen que té el número 30, això què és? Un tatuatge estupendo?
Això sóc jo de petit, vaig debutar amb el 30 i mira, els tatuatges, sí que veritat que quan tenia 17-18 vaig tatuar un braç i mira, així a lo boig perquè m'agradava la tinta. I l'altre braç sí que ja és una mica de, amb sentiment o amb història, així que mira, em queda molt cos per tatuar encara.
Això és addictiu, això dels tatuatges, Sergi. Comences
sí,
i no saps quan acabes.
Unes inicials de la família i acabes amb vamos. Però bueno, amb això ja tinc cap. La meva dona m'ha frenat una mica, i els nens sí. També em diuen, mira, papi, no et pintis més, així que ja, segurament d'aquí poc acabo de dintre.
Això ens passa més d'un. Molt bé. Sergi, gràcies per atendre'ns i molta sort, amb el braçalet al braç i aixecar el vol ràpid.
Això sí, segur. Moltes gràcies a vosaltres.
Amb el 30 aquí dibuixat i amb el 21 al braç també, en record el Dani Hart, que va llori. Ha estat un plaer parlar amb el capità d'un espanyol que doncs ha entrenat avui després d'un dia de festa i ho farà fins al cap de setmana, que tindran lliure, després arrencar la darrera setmana abans de rebre el València.
Molt bé, magnífic, Quique. Gràcies per la feina i per haver-nos apropat al testimoni del Sergi. Una abraçada, parlem.
Bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
9 minuts i les 4. Ara informem del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Aquí estem, Batllori. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que presenta recurs als dos partits de sanció que li han caigut a Mitchell.
Sí, la sanció és ferma. Sancionat en dos partits per l'expulsió, la vermella directa que va veure a camp del Betis, bàsicament per protestar, suggerir que no hi havia un fora de joc. I els hi va dir als àrbitres, reiterem, que sembla que aneu de verd, no per la gespa, sinó, curiosament, el Betis també va de verd. Presentava al·legacions, no van ser escoltades, no van ser acceptades, i amb la sanció ferma ara toca presentar, que ja ho ha fet el Girona, recurs al comitè d'apel·lació. Veurem si li rebaixen algun partit. De moment, afectació, perquè està sancionat amb dos partits. 2 d'octubre, a casa, Girona-Reial Societat, i atenció que després ve un dels grans partits de la temporada. El següent rival, l'Atlètic de Madrid.
Això pel que fa al Girona, i tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení, perquè tenim en marxa els partits d'anada de la ronda prèvia de la Champions amb el Real Madrid i la Real Societat. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan, así es. Ayer debutó la Real Sociedad en Europa con una derrota ante el Bayern de Múnich, y el gol de Lea Schuller en el minuto 44 ha hecho que las de Donosti tengan que remontar ese resultado en el partido de vuelta de la prèvia clasificatoria para la fase de grupos de esta Champions femenina. Hoy se disputa la segunda fase previa en el Lerkendal Stadium en Noruega, donde el Real Madrid se enfrentará al Rosenborg a las 6 de la tarde. Alberto Toril, entrenador del club madrileño, contará con todas las jugadoras, a excepción de Naomi Faller y Olga Carmona. Así valora Toril el partido de esta tarde.
mucha gana e ilusión de jugar esta eliminatoria. Creo que todavía nos falta este trabajo. Pensamos que va a ser un partido más asequible viendo un poco la victoria del City, pero tenemos máximo respeto al Rosenborg. Sabemos que nos lo va a poner muy difícil y que es una eliminatoria de 180 minutos. No hay que volverse loco, que tenemos el partido de vuelta en casa.
El FC Barcelona jugará, una vez se sorteen los partidos de la fase de grupos de esta Champions, que será el próximo lunes 3 de octubre a la 1 del mediodía en Nyon, Suiza.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En esos momentos que te ponen el corazón a mil.
Estamos a punto de ganar el oro de Europa.
Que te emociona.
¡Marco título de campeones de Europa!
¡Qué barbaridad de torneo ha hecho España!
Otra vez campeones de Europa de baloncesto.
Que te hacen gritar de alegría y celebrarlo.
¡Levanta la copa, España!
Siempre está la radio. Siempre está COPE.
¡Cuarto título de
maravilloso! Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso? El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Anem al bàsquet, Albert, que avui tenim la final de la Lliga Catalana entre el Barça i el Juventus.
A les 9 de la nit és l'aperitiu de les semifinals que disputaran els dos conjunts dissabte de la Supercopa Endesa. A Tarragona, aquesta final, després que el Barça hagi superat el Girona 88-77, no guanya des del 2019 el Barça. Aquesta Lliga Catalana, ahir va funcionar el triple, 14-35, i el Joventut, que va remuntar 15 punts, va guanyar el vigent campió, el màxim Manresa, 89-96. No aixeca el títol la penya des de 2008. Sentim l'entrenador del Barça, Saruna Jasikevičius.
La verdad que es difícil pedirles algo más ahora mismo. Están luchando, están intentando entender lo que estamos pidiendo, pero bueno, llevamos 3 días juntos. Me quedo más con creación de juego, ¿no? Yo creo que ahora seguramente que no entendemos uno a otro. Ellos han jugado, como he dicho, solo 3 entrenos con uno a otro. Hay que seguir moviendo balón, creando tiros y bueno, yo creo que en general hemos conseguido muchísimos objetivos hoy.
Molt bé, doncs a les 9 de la nit aquest derbi, que a més van protagonitzar, recordo, les últimes semifinals del play-off pel títol, i va ser intensa també aquesta eliminatòria. 9 de la nit, és un aperitiu, és pretemporada, però és un bon partit de bàsquet, Barça-Penya, final de la Lliga Catalana.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
I demà tenim un gran partit d'handbol al Palau, és partit de Champions entre el Barça i el Kielce. Ha parlat ja el tècnic blaugrana, Juan Arias, bona tarda.
Què?
¿Qué tal, Bayori? Molt bona tarda. Sí, campeón contra subcampeón. El Barça recibe al Kielce, la segunda jornada de la Champions, en un partido marcado por los enfrentamientos del año pasado. El equipo polaco ganó a la azulgrana. Los dos choques de la fase de grupos fue el único en hacerlo, pero el conjunto barcelonista se impuso en la tanda de penaltis de la final para llevarse la 11ª Champions de su historia y convertirse en el único equipo en ganar el título europeo 2 años consecutivos con el formato final a 4. En el primer partido de la presente edición, el Barça ganó en la pista del Pick Szeged y el Kielce ganó al Nantes. El técnico del Barça, Antonio Carlos Ortega, avisa que el rival, entrenado por Talant Dustevayev, viene reforzado y motivado.
Creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver. Un Kielce todavía con mejor plantilla la temporada pasada, que intenta jugar más rápido. Por parte de ellos intentarán hacer todavía un poco más historia en caso de conseguir derrotarnos en casa. Y sin duda, dos puntos muy importantes para las primeras posiciones, aunque queda muchísimo jugar. Para las primeras posiciones en la fase de grupo, ¿no?
Bilic vuelve al equipo tras haberse perdido el inicio de la temporada por lesión.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Gil, superstar!
Probando. ¿Me recibes, Bayori? Probando.
Te recibo. Alto y claro.
¿Va bien el walkie-talkie, Bayori? Sí.
Es que ara faré la secció per walkie-talkie com Luis Enrique amb els seus... Sí. Bueno, jo tinc un dubte. El talkie-walkie de Jordi Alba tenia piles? Rebia bé les instruccions de Luis Enrique?
Sí,
o...
suposo que sí.
Suposes. Escolta, parlant de suposar, ahir a la semi de la Lliga Catalana de Bàsquet, Pedro Martínez, tècnic del Baxi Manresa, no va quedar molt content de lo que va fer el seu jugador Marcus Lee.
Jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té el d'avui, està clar que no pot jugar.
O sigui, vaya pal.
És molt bon nano, l'estimem molt.
Sí, no ha robat, no ha matat.
Si ens ha de donar allò d'avui, no pot jugar.
Vaya pal.
Deixa el teu telèfon i ja et trucaríem si de cas.
Pobre nano.
Última hora, comunicación de los Messi, informa Víctor Navarro. No hacemos comentario a la información del mundo. Medalles d'or del mèrit esportiu de l'Ajuntament de Barcelona per Alexia Putellas i Laia Palau.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Fitxaria o Marco Asensio? La majoria no. El 59% en clau espanyol. Trobeu a faltar Pedrosa entre els 4 capitans? La majoria no. El 84% en clau Girona. Signeu 3 punts de 6. Els propers partits? La majoria sí, 69%.
Cambio corto, Pairés.